Ràdio Estel. Són les 10 del matí. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Viu el Líban amb el Club Més Amics. Del 24 al 29 d'abril visitarem la Vall Cristiana d'Orient per descobrir els seus santuaris d'Arissa i Zale, la història mil·lenària darrere de Baalbek, la ciutat cosmopolita de Beirut i molt més. Del 24 al 29 d'abril, el Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia, benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. Obrim l'edició 883 d'avui dissabte 22 de febrer des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Ja sabeu que el món del mar, el món del submarinisme, ens pertany especialment, eh? Avui amb diferents protagonistes, molts d'ells que han participat, per cert, en el darrer saló de la immersió al Mediterranean Diving. I que passaran per aquests estudis de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, per aquests micròfons, per parlar, per exemple, del ioga aplicat en el submarinisme. Avui en parlarem al llarg d'aquest programa d'avui dissabte 22 de febrer, com també saludarem, ho farem en uns instants, en el Josep Maria Castellví, que ens parlarà d'un interessant tema que vincula la història amb el món del submarinisme. A la nostra secció gastronòmica de cuina mediterrània, avui anirem fins a Roses per conèixer la proposta del restaurant Rom de Roses. Bé, doncs aquesta és l'alternativa, aquesta és la proposta que us fem en aquesta edició de Tota Costa. Us saluden ben cordialment el Toni Huguet, el José Matoses i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Aquí descobrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva.
Xocolata Jolom, l'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolom.com. Xocolata Jolom, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93-321-8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-13-64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
A tota costa.
When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to
heaven. Estem en marxa en aquesta edició de A Tota Costa. Ho dèiem en el nostre sumari, el nostre primer protagonista. En uns instants el saludem, és el Josep Maria Castellví, expert en submarinisme i naturalment també apassionat de la història, eh? Realment avui us volem parlar de la batalla naval entre els submarins alemanys i els vaixells mercants aliats davant de la costa catalana. És un dels episodis, podríem dir, més desconeguts de la Primera Guerra Mundial. Una es pregunta que si Espanya en aquell moment era un país neutral a la Primera Guerra Mundial, com s'explica que hi hagi tants enfonsaments, tants vaixells enfonsats davant de les nostres costes. Bé, doncs el Josep Maria Castellví, apassionat per la història, n'ha fet realment doncs, una sèrie de documentals molt interessants a televisió, també propostes, xerrades, tertúlies, i avui doncs, volem saber una mica més doncs, de tota aquesta costa catalana que té tants i tants pecis enfonsats, especialment també a la zona del Delta de l'Ebre, per cert, una zona en la que darrerament doncs, ha patit greus desperfectes d'aquest darrer temporal. Josep Maria Castellví, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut. Molt bé. Gràcies per atendre'ns.
I ara un plaer.
Escolta, i per explicar-nos aquesta història que tu des d'un primer moment et va apassionar, no?
Bueno, bé, perquè es va ajuntar totes les circumstàncies. Jo com a historiador he estudiat història, com a camarògraf submarí,
sí.
I com a bussejador especialitzat en profunditat, pues, s'ajuntaven tots els elements com per posar-nos a investigar una cosa que ningú sabia donar-me explicació, ningú sabia donar-nos cap explicació de què feien allí aquests vaixells i per què n'hi havia tants, no? Llavors pues, va ser qüestió de buscar-me la vida.
La primera pregunta que et faig és una mica aquesta reflexió que feia jo, no? Espanya era un país neutral, per tant, per què, sí. Com s'explica, no, això?
Perquè no passava a Espanya. I ara t'explico. La frontera marítima espanyola era en 3 milles. D'acord? Sí. Llavors, tot això passava més enllà d'aquestes 3 milles. El que passa que 3 milles és no res. És un...
Clar, està a cop, són a cop 6 dut. Quilòmetres, ui, més o menys, ni això, no?
Ah, sí, exacte, sí. Tu ho veus des de... És a dir, tots aquests enfonsaments se podien veure des de la costa quan van passar. Tot això passava perquè succeïen en aigües internacionals. I en aigües internacionals podien fer el que volguessin. I també els vaixells aliats podien disparar els submarins, evidentment, perquè sí, eren enemics. Tots eren enemics, llavors. L'explicació també molt més àmplia seria de que a Espanya, sent neutral, com bé dius, disposava d'un corredor, que eren les seves aigües pròpies, aigües territorials, aigües frontereres, si li vols dir, per on podien passar tots els vaixells desarmats, va? O sigui, desarmats, sense acció de guerra. Va? Els vapors mercants aliats seguien aquesta ruta per instruccions ja de l'almirantall per anar a subministrar pues, armament, carbó, sobretot, matèria energètica, tropes... i ho feien per portar-ho pues, a França o a Itàlia, no? I una de les rutes segures era seguir la costa espanyola amb pegadets a la costa, perquè allí els submarins alemanys no podien actuar. A la que sortien una miqueteta de les aigües espanyoles, allí els estaven esperant els submarins alemanys. I un dels llocs on això passava, perquè hi havia molta gent que es distreia i no se'n donava compte, o volien escurçar temps, era entre el Cap de Tortosa, on hi ha el Delta de l'Ebre, la punta del Delta de l'Ebre, per entendre'ns, i el Cap de Salou, que és l'altra punta que configura el golf de Sant Jordi. Si haguessin seguit la costa, que era 3 milles, no els hagués passat res, però enfilaven de cap a cap i ficaven en aigües internacionals, tot i que semblava que això era aquí a la vora mateix. Mm-hmm. I no, allí estaven esperant els submarins.
I a partir d'aquí rebien, eh? Rebien de l'Alem.
I aquí anava a ser de bé, sí, sí, sí. Sí, a més, sí, això està documentat que els alemanys mateixos ja ho tenen instruït de que allí hi ha un golf on les aigües són poc profundes, on els vaixells... surten de la seva ruta i és molt fàcil caçar-los, ho diuen així, la desembocadura del riu Ebre.
Sí, sí. Realment apassionant, eh? Una història doncs, que ens remunta a aquesta Primera Guerra Mundial i que tu, com tal i com ho deies anteriorment, no? Historiador, camarògraf, expert en submarinisme de profunditat, no? Perquè estem parlant de vaixells, a quines ara et demanaré també quin és el més destacable, no? Però a quines profunditats heu treballat per fer aquests documentals?
Pels diversos documentals he treballat fins a 105 metres de profunditat.
Déu-n'hi-do.
Llavors, cada vaixell té la seva característica i la seva profunditat, perquè si no el van caçar, diguéssim. La característica comuna és que tots estan a partir dels 53-54 en avall. No n'hi ha cap per damunt dels 50. Per què? Perquè la línia pràcticament de les 3 milles la configura aquestes profunditats de 3 milles de 50 metres en avall, no?
Ja fa uns anys, de la Primera Guerra Mundial.
Ara ha passat el centenari.
Exacte, sí, sí. No? Per tant, per això et volia preguntar, no? En quin estat estan aquests vaixells, en quin estat es troben?
Bueno, això és una bona pregunta, perquè tu pensa que l'aparició del metall a la navegació apareix a meitat del segle XIX i no hi havia una idea clara de que podia aguantar un vaixell de metall, de ferro, a sota l'aigua durant 40 temps, no se sabia, no? I ara aquests vaixells que fa 100 anys que estan allí, més o menys els que fa 150, que són, per altres temes que es van enfonsar abans, s'està veient que els 100-150 anys és el que el metall aguanta allò d'una forma relativament estable fins que es comença ja a fer malbé, no? Els hi queda poca vida. Jo crec que d'aquí 50-100 anys no quedaran vaixells perquè s'hauran implosionat per les incrustacions orgàniques que s'hi posen a sobre, pel mateix rovell, no?
Sí.
Bueno, de fet, d'aquí 100 anys tampoc és que em preocupi especialment, eh?
Exacte, jo crec que no hi serem, eh? Cap dels dos. N'hi ha un especialment doncs, que ha tingut molta rellevància, que és un vaixell, l'Ovinaté, no? Explica'ns una mica la història d'aquesta...
Bueno, l'Ovinaté realment és un vapor francès que és de nom real és la Mireille de Cressan, que era un vaixell de gran port de 115 metres d'eslora.
Que transportava vi, no?
Sí, l'últim cargament que portava era vi, perquè venia d'Algèria per subministrar vi cap a la metròpoli, diguéssim, no? Clar, França estava molt col·lapsada per la guerra, tenia poc vi, llavors l'importaven d'Algèria, no? I tornant, bueno, anant cap a França, realment, el 14 de setembre de 1917, es va trobar amb el submarí alemany U-64, manat pel comandant Robert Morat, un dels asos de la guerra submarina de la Primera Guerra Mundial, i van establir el submarí normalment amb un vaixell el que feia era aturar-lo, i si s'aturava per les bones, pues, allí no passava res, l'únic que feia era fer baixar la tripulació, ficar-li càrregues explosives a la nau i l'enfonsaven amb càrregues explosives o a canonades. Però en aquest cas el capità francès... va tornar-s'hi, va plantar cara al submarí, per dir-ho d'alguna manera. I es va establir una gran batalla que va durar quasi bé 2 hores, perseguint-se pel golf a través de barcos de pesca que estaven allí. Llavors no anaven a motor, anaven a vela, imagina quin desgavell, no? I fins al final lo va poder enfonsar, vull dir, eren molt més militars, diguéssim, estaven molt més preparats els tripulants del submarí que els pobres artillers francesos que ocasionalment disparaven alguna vegada, no estaven preparats per enfrontar-se com amb un submarí superprofessionalitzat militar alemany d'aquella guerra, no? I es va enfonsar a 10 milles del cap de Tortosa, a una profunditat de 63-65 metres, i precisament per la història que tenia aquest vaixell i per les circumstàncies de la batalla, que era l'única batalla que realment se coneix allò a tocar de les aigües espanyoles, i a més amb batalla a base de bé, de disparar-se més de 2 hores quasi bé, doncs tenia un punt d'interès documental. A més, els protagonistes pues, també tenien una vessant humana, perquè van morir dos que van ser desembarcats a Sant Carles de la Ràpita, van estar enterrats allí durant uns anys, fins que es van repatriar cap a França, no? I tot això tenia al darrere unes connotacions històriques molt, molt interessants des del punt de vista humà, no? I va donar peu a que s'acabés fent un sense ficció que es va passar per TV3 justament ara, haurà fet un any aquesta setmana passada, el 18 o 19 de febrer de l'any passat, em sembla recordar.
Efectivament, sota el nom de Lobinaté.
Sí, Lobinaté, perdona, sí. És que no he dit abans, és el nom amb el que es coneix el territori, diguéssim. Per què? Perquè els pescadors de seguida que es van enfonsar el van ja... Aquí hi ha un barco, en el qual aquí s'hi ficaran llangostes, i el que sí que traien durant molt temps va ser botes de vi i ampolles de vi, que encara n'hi ha al vaixell, no? Uh-huh. Botes no.
S'ha arribat a provar aquest vi?
Jo no l'he tastat. He tastat d'algun altre que havien tret de la zona, i són vins agres, estan passats, estan avinagrats, allò...
Clar,
és que els anys, vulguis o no, la humitat ha acabat entrant amb aquests vins.
Naturalment. Amics, avui estem parlant amb el Josep Maria Castellví, primer protagonista d'aquesta edició de Tota Costa, en aquestes sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, parlant d'aquesta apassionant història, no? Apassionant feina de documentar, perquè la feina prèvia en aquestes immersions va ser realment molt important de documentació, no? Imagino, Josep Maria.
Sí, bueno, més o menys va tot... Sí, és com un procés paral·lel que té diverses potes, no?, per aconseguir que s'aguanti això. Vull dir, per un costat has de mirar la part documental, per un altre costat has de mirar la part d'informació de premsa, com a referència. La premsa mai és una font històrica, és una font només d'informació complementària, ¿vale? Però, bueno, que també hi ha un buidat d'hemeroteca, i després, sobretot, arxius alemanys, anglesos, francesos, per tot el món. I després quedava la part més important, que sabíem que hi havia uns vaixells, però no sabíem el nom, o tampoc sabíem si un era un o un era l'altre.
I sabíeu on estaven, la localització?
Bueno, sí, perquè els pescadors sempre ho han sabut, on hi ha hagut uns ganxos, però ells hi han posat un nom més d'acord amb la seva facilitat d'orientació que no pas pel nom real del vaixell, que moltes vegades s'ignorava, no? O te l'han canviat, hi ha hagut una modificació, diguéssim, del nom, no?, amb l'ús i amb el boca a orella, doncs acaba canviant-se els noms de les coses, no? I arriba un moment que tu has de saber, doncs allò, triar una miqueta què és cada cosa, i doncs la part final, sobretot, és quan ja a vegades tens dubtes, o si vols confirmar una hipòtesi de que pot ser aquest, doncs baixes a baix a confirmar-ho mirant el que seria l'arquitectura naval de la nau, que això també ens ha ajudat a trobar un parell de casos ens ha ajudat a identificació, com per exemple que és el Cumbley, que l'enfonsa en el mateix dia que l'amiral de Kersen que comentàvem abans. Aquest va ser enfonsat per un torpede que li va tocar a la quilla, però per la part de proa, ja que s'hi va tocar a la proa. Sí. Aquest està a 83 metres. Aquest van baixar a veure expressament a veure si trobàvem el forat del torpede. I efectivament hi havia el forat del torpede amb entrada i sortida per l'altre costat, diguéssim, de la nau. I, bueno, va servir també per identificar-lo amb altres elements,
Josep Maria, quines sensacions té un quan baixa en aquestes profunditats i que està introduint-se, realment, doncs, amb aquest cas que acabes d'explicar, no?, a la verdadera història, no?, d'aquesta Primera Guerra Mundial?
Per mi és emocionant. Vull dir, aquí suposo que cada un tindrà la seva forma d'entendre aquestes coses, no? Hi haurà gent que li donarà importància. A mi em provoca emoció, perquè estic tocant un tros d'història que realment has estat documentant en papers, te l'has estat imaginant molt com seria, i al final estàs fent també un estudi científic, perquè el que estàs d'història, perquè el que estàs fent és contrastant els diferents punts per obtenir una informació. I quan ho trobes també és aquesta satisfacció del remat de la confirmació de la hipòtesi històrica, no? També s'ajunten els dos factors, el factor humà emotiu i després hi ha el factor de satisfacció també d'haver confirmat la hipòtesi que tu havies formulat de que allò podia ser i al final ho acabes confirmant físicament, no? Amb la prova física, no? De l'objecte.
Sí. Mm-hmm. El Josep Maria Castellví, que és una persona doncs, que procures doncs, ser molt mil·limetrat en aquests projectes en el sentit de mesures de seguretat. Tècnicament parlant, quan estem parlant d'aquestes profunditats, Josep Maria, a partir de 60-100 metres, no? Les coses es compliquen, imagino doncs, que heu d'anar molt en compte amb moltíssimes mesures de seguretat, imagino que també aneu amb barreges, no?
Sí, sí, bueno, en aquest cas, bueno, jo vaig amb ampolles, encara vaig amb barreges, no m'he passat el rebreather, suposo que yeah. Si els oients saben, el rebreather és el circuit tancat, és una qüestió d'edat, amb la qual ja per agafar la maestria que necessitaríem el rebreather necessitaria un temps que jo ara ja no disposo, amb la qual continuo baixant encara amb botelles i amb heli, això sí, amb barreges de gasos per a compensar pues, el que és la borratxa de les profunditats.
Les visibilitats en aquestes profunditats i en aquesta zona específica, no?
Aquí és Durillo, això és sí, Durillo, perquè sí. Aquí estem molt a prop de la desembocadora de l'Ebre, som el que seria sí. la zona d'abocament on cau el que seria la plataforma i tot aboca cap allà, no? És com un sumidero del delta, no? De sediment. Llavors és molt difícil trobar aigües netes. Per un dia que trobem aigua neta n'hi ha 9 que no. És un 10% de probabilitats de trobar aigua neta. I tot això, pues, clar, limita molt més la... Pues, has d'emprar molt més temps que el que empraria, per exemple, potser en segons quines zones de la Costa Brava o en altres zones del Mediterrani en el que amb una sola immersió possiblement ja podries confirmar moltes coses, no? Però bueno, és això, el dia que trobes aigua neta ja és el súmum de la felicitat, no? Amb aquestes activitats.
Tu diràs. Josep Maria, ja per acabar, no? Ara, darrerament, doncs, hem pogut veure doncs, les destrosses que ha fet aquest terrible temporal, especialment, doncs, ha apretat realment d'una manera molt important aquesta zona del Delta de l'Ebre. Jo ho dic perquè, jo no sé, sovint, doncs, s'han descobert, hi han hagut descobertes de peces de vaixells enfonsats precisament degut a temporals que els ha desenterrat, no sé si...
Efectivament, sí. És una realitat. Pensa que ja ha mogut quasi 2 metres de sorra en alguns llocs, eh?
Sí.
I això ha donat que inclús a la zona de platja estan apareixent estructures portuàries o d'antics embarcadors a les cales del golf que la gent no coneixia, i és curiós, no? Ho vaig veient als foros i em van enviant fotos. Mira que ha aparegut aquí, mira que ha aparegut allà. I tot el que és la zona més propera segur que haurà desenterrat coses que lògicament s'ha de seguir el protocol corresponent de comunicació a patrimoni, evidentment no toca res, però que també n'haurà tapat d'altres, possiblement. Vull dir que això s'haurà de mirar també jaciments i coses que estaven ja documentades i identificades, que també els haurà malmès, segurament. Tot el que està de poca profunditat segur que ha quedat tocat.
Efectivament. En fi, doncs aquí teniu l'apassionant història d'aquesta Primera Guerra Mundial. Tots aquests vaixells, realment n'hi ha moltíssims en la nostra costa catalana, molt especialment en aquest cap, entre el cap de Tortosa i el cap de Salou, que deia el golf de Sant Jordi, el Josep Maria Castellví. Doncs ell s'ha introduït no només sota l'aigua, sinó també s'ha introduït i ha tingut aquesta ocasió d'introduir-se a la verdadera història apassionant d'aquestes persones, moltíssimes, tantíssimes persones que van perdre la vida en aquests enfonsaments. Josep Maria Castellví, com sempre ha estat un plaer xerrar amb tu, moltíssimes gràcies. Crec que has tingut ara darrerament en el Mediterranean Diving una sèrie de tertúlies molt interessants, no?
Sí, bueno, me van cridar per fer un parell de xerrades i projeccions de documentals, sí. Bueno, allò és un puesto de... És un lloc per exposar i per compartir aventures i històries entre els apassionats d'aquest
tema. Exacte, comú espai d'apassionats del submarinisme. Josep Maria, una abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Cuida't.
A veure.
Gràcies, a veure, adéu. Josep Maria Castellví, un expert en història. Naturalment, el submarinisme forma part de la seva vida. Primer protagonista, amics, que passa per aquesta antena. Arriba el temps, la previsió meteorològica que esperem per aquest cap de setmana i nosaltres seguim sota l'aigua fins les 11 en punt del matí.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. L'anticicló marcarà el temps per aquest cap de setmana arreu de Catalunya i, per tant, la situació marítima també serà bastant tranquil·la, tot i que aquest matí encara amb una mica de tramuntana per damunt del Cap de Creus. Terra endins, doncs, sol, tot i que amb algunes boires, boirines, han començat la jornada a punts de les comarques de Barcelona i de Girona, però que desapareixeran ràpidament. També aquesta tarda de dissabte pot créixer alguna nuvolada a punts de les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i de Girona, però seran molt poc importants. A la resta, sol i temperatures contrastades, les mínimes fredes, perquè la propera tornarà a glaçar molts punts de l'interior, però, en canvi, de cara al centre del dia, ambient suau primaveral. Avui moltes màximes ja lleugerament per damunt dels 20 graus i encara pujaran 1 o 2 graus de cara a demà diumenge. De cara a la setmana que ve, si més no els primers dies, no s'esperen canvis significatius. I pel que fa a la situació marítima, doncs, marcada sobretot per la tranquil·litat, per aquest anticicló que, com dèiem, només ens portarà una mica de tramuntana aquest matí i demà ja s'imposaran els vents fluixos, bàsicament, del sector del sud, tot i que aquesta tarda fins i tot a la Costa Brava pot bufar una mica de llevant, que portaria una mica de més humitat. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, està situada al voltant dels 13 graus a la Costa Brava, dels 14 a la Costa Central i dels 14 i mig a la Costa Sud.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolom. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Soy Juan Ramón Luque.
Lucas, y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A Toda Costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Pay my respect to the company store. I ain't got no money, don't want no more.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa, una edición que también en la que naturalmente estamos haciendo balance de lo que fue, de lo que significó una nueva entrega del Mediterranean Diving Show la semana pasada. Por cierto, este espacio de radio, este programa se emitió íntegramente desde este salón. Sin lugar a dudas, el mejor salón que tenemos a nivel nacional dedicado a estas actividades subacuáticas. Un año más, el Mediterranean Diving Show fue todo un éxito de participación por parte de stands, de marcas, de centros, de destinos internacionales y naturalmente también un éxito por parte de vuestra, que naturalmente sois los más importantes, los visitantes que pasaron por Fira da Cornellà un año más. Así que enhorabuena y felicidades a toda la organización del Mediterranean Diving Show, que estoy convencido de que ya están preparando la próxima edición, que ya serán 22 años. Bueno, dentro del marco del Mediterranean Diving Show de Fira de Cornellà, naturalmente también se llevaron a cabo un año más las conferencias dedicadas a esta sección, a este mundo del buceo, que engloban muchísimos temas, muchos de ellos realmente muy desconocidos, como es el caso de nuestro siguiente protagonista, que dejarme que rectifique, porque cada vez se conoce más, ¿no? El yoga aplicado al buceo y a la apnea. Hoy queremos hablar precisamente de este tema. Chema Rabal, en unos instantes lo saludamos, es presidente de la Asociación de Yoga Acuático y también responsable de Aqua Yoga Dive. Con él hablamos en unos instantes precisamente de la aplicación del yoga en esta actividad deportiva que es el buceo y también la apnea. Aplicaciones que cada vez se conocen más, poco a poco. Chema Rabal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos, creo que el pasado viernes, llevaste a cabo una interesante charla, ¿no?, dentro del marco del Mediterranean Diving.
Sí, hicimos una conferencia, en este caso, basado sobre cómo nos afecta el estrés, en ese caso, en el consumo de aire, en la flotabilidad y, en este caso, problemas que nos pueden dar por temas de nerviosismo cuando tenemos un problema y cómo solucionarlo, ¿no? Uh-huh. Todo está totalmente enlazado una cosa con la otra.
Sí. Bueno, cuando hablas con un médico experto en medicina hiperbárica, siempre te dice, oye, si vas a bucear, si estás muy preocupado, si tienes, en fin, estrés, si tienes mucha movilidad laboral, si tienes ansiedad, mejor no bucees, ¿no? Uh-huh. Precisamente vosotros os anteponéis a ese tema, ¿no?
Sí, nosotros intentamos que a través de las técnicas de yoga empieces a saber cómo respirar y tranquilizar tu mente. De tal manera que no solo la mente, sino también la parte de a nivel físico, a nivel de congestión, de tensión, de muscular, todo eso lo relajas y cuando vas al buceo la verdad es que cambia mucho en todo, ¿no?
Uh-huh. Esto, anteriormente, hace años, cuando se hablaba de estos aspectos, de estos parámetros, siempre se hablaba desde un punto de vista para la gente que practicaba apnea, ¿no? No la gente que practicaba buceo con botellas.
Sí, siempre se practicaba por eso, porque era muy conocido a través de Jacques Mayol, que introdujo lo que es el yoga dentro de lo que es la apnea. Uh-huh. Por eso llegó a conseguir bajar a 100 metros bajo el agua a través de técnicas de yoga, ¿no? Pero no se conocía el tema en el buceo con botella.
Sí. Bueno, estamos hablando con Chema Rabal, precisamente de la aplicación de ese yoga. Vosotros hacéis, entiendo, cursos, ¿no? Desarrolláis cursos a través de los cuales uno... el resultado final, por ejemplo, es la reducción de consumo de aire, ¿no? Consumimos y tenemos una respiración más pautada, más tranquila, más coherente. Desde luego el aire lo mantendremos mucho más a raya, ¿no?
Sí, no, nuestros cursos vienen a enseñar ese tipo de técnicas, a relajar la mente, a consumir menos. Trabajamos técnicas que se conocen en yoga, que son pranayamas, son técnicas de respiración, pero siempre, no es que venga realmente del yoga, sí que viene del yoga, pero lo hemos modificado, los pranayamas, esas técnicas, para el buceo, para el concepto del buceo. Es un poquito para que la persona pueda sentir esa reducción de consumo de aire, ¿no?
Sí. ¿Cómo se desarrolla un curso de estas características que nos estás explicando?
Pues se rayó porque utilizamos, es como una especialidad, en principio es una especialidad que hemos creado y duran 12 horas de curso, que son 4 horas de teoría para explicar un poco a nivel fisiológico qué ocurre dentro de la respiración, tanto a nivel más físico como a nivel incluso celular, intercambio a nivel interno que ocurre con los gases, ¿no?, y con el oxígeno, y también después trabajamos lo que es el estrés, el concepto de estrés, que es el yoga o que es la técnica de pranayama. Y por la tarde hacemos 4 horas también de prácticas, justamente de lo que hemos aprendido a nivel teórico sobre lo que es una clase general, en este caso de yoga, para que entiendas un poco qué es un pranayama, que es una postura, y al día siguiente practicamos eso que hemos aprendido incluso con posturas y técnicas de respiración muy en concretas, un poco modificadas. Las aplicaremos dentro del agua, en una piscina, en un entorno tranquilo, de tal manera que reproducimos eso y en situaciones comprometidas y cómo salir de ellas. La verdad es que la gente sale muy contenta porque no piensa que puede aplicar eso dentro del buceo.
Te quería preguntar, Chema, si, claro, para introducirse en un curso de estas características, si previamente esa persona, ese alumno, tiene que tener algunos conocimientos de yoga aplicado en superficie, entiéndeme.
En principio, si es una persona que ya conoce, mucho mejor, pero en principio nosotros enseñamos desde fuera para que esa pequeña introducción ya se la hacemos para que aprenda esas pequeñas técnicas y como lo hacemos en tierra, después lo aplicamos dentro del agua. O sea que no tiene por qué. Si lo ha aprendido, mucho mejor, pero si no, no hay un problema.
Bueno, reducción del consumo del aire, reducción y sobre todo saber cómo hay que manejar esa flotabilidad, también importantísima a la hora de buceo, y el manejo del estrés, de la ansiedad, ¿no? Que puede llevarnos a tener algún susto, alguna situación, digamos, comprometida, ¿no? ¿Os estáis anteponiendo a los accidentes de alguna manera? ¿Es un elemento para minimizar los riesgos?
Pues sí, minimiza bastantes, porque ten en cuenta que cuando una persona empieza incluso a bucear al principio, o incluso aunque lleve mucho tiempo, hay un momento que a lo mejor el estrés del barco, cuando se mueves bajas, que si te dejas cualquier elemento del equipo, ya empiezas a estar un poco más nervioso. Aunque creas que estás bien, cuando bajas incluso ya has consumido más de lo normal, y cuando llevas abajo, incluso vas a empezar la inmersión, ya has gastado 50 bares. Tienes que volver con 50 más, ¿qué te queda? 50 para ir y 50 para volver. Realmente es muy poco y eso aún estresa más. ¿Qué ocurre? Que ese control hace que te prepares, incluso cuando tienes un previsto bajo el agua, cómo pensar, cómo llegar el oxígeno a lo que es a tu cabeza y poder llegar a racionalizar. Porque lo que nos ocurre cuando no nos llega oxígeno a lo que es el cerebro, realmente hacemos de forma instintiva. Incluso lo que nunca hemos hecho, nos podemos quitar el regulador, incluso la máscara. Entonces lo que previene es justamente eso.
Esta aplicación es totalmente igual a en buceo con botellas a buceo en apnea.
No, es diferente, porque en uno, sobre todo, son diferentes cosas, porque en uno tienes que aguantar la respiración y el otro es todo lo contrario. Entonces, las técnicas de respiración cambian. Hay algunas sí que son elementos comunes, pero otras que son diferentes. Uno es más enfocado para relajar la mente en apnea, en retener la respiración y aguantar sin respirar, sí. Y eso es todo lo contrario.
Te quería preguntar, Chema, el perfil de la gente, ¿no?, que viene, de vuestros alumnos, no sé si es un perfil predeterminado, ¿no? Cuéntanos.
El perfil hay de muchas. Nos hemos dado la gran sorpresa que no solamente venía gente que a lo mejor tenía miedo, que quería empezar a bucear y no podía porque tenía sus miedos, sino que le hemos ayudado a que después hicieran un siguiente curso, ya con nosotros, sino con centros que colaboramos, y el centro ya ha hecho su open, su avanzado y tal, o gente que ha tenido un susto, realmente ha tenido un susto, mala experiencia, y vuelve a recuperarlo. Pero Lo que nos sorprendió es que gente que eran buceadores profesionales, de estar bajo la plataforma, el estar tantas horas entre que tenían que hacer lo que es el tema de la descompresión, tantas horas bajo el agua, les producía estrés en el aburrimiento. Y eso les podía provocar incluso un accidente de buceo. Nos llamó mucho la atención en ese sentido, ¿no?
De hecho, vosotros en la charla que hicisteis en la tertulia, en la presentación el pasado viernes, después, ¿no?, hicisteis un pase del precisamente de ese documental de Jacques Mayol. Sí, ¿no? Fue así.
Sí, hicimos el justamente porque es nuestro referente. Nuestro referente porque es la primera persona que llevó lo que son técnicas de yoga, en este caso al agua, a través de la apnea, ¿no? Y él, tan claro como sale en la película, él comentó que él, porque si lo veíamos a Jacques Mayol, no era una persona ni muy grande ni una gran capacidad pulmonar. Y él, como decía, era un 50% son técnicas de, en este caso, para bajar, y 50% de yoga, relajar la mente y lo que es y la respiración. Y justamente pues la primera persona que llegó a los 100 metros a través de esta técnica, ¿no? Y nosotros es un gran referente, por eso la pasamos, porque él mismo lleva no solamente como técnica, sino el yoga es mucho más que técnica, es así de sentir, fusionarse. Y lo que buscaba era fusionarse con el agua, fusionarse con el mar. Esa fusión o unión con el agua realmente se llama yoga acuático.
Bueno, pues si queréis más información, estáis en Instagram, creo, Chema, Aquayoga Dive, ¿no? Sí. A través de este Instagram pueden solicitar más información.
Sí, sí, más información. Y si me permites, y ahora mismo estamos preparando cursos, tanto en Barcelona como en Ibiza, en Palamós, y nos estaban dando más centros de buceo que están interesados, tanto en Cantabria como en Lanzarote o incluso en el Hierro.
Bueno, pues aquí lo tenéis, la aplicación del yoga al buceo, la aplicación del yoga a la apnea, precisamente para reducir el consumo de aire, reducir el estrés, la ansiedad y ganar flotabilidad. Estos son solo algunos de los conceptos que serán los resultados que saquemos a través de esos cursos. Chema Rabal, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos y, oye, a seguir haciendo ruido, que la verdad es que cada vez se os conoce más.
Vale,
muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, una de les perspectives, una de les temàtiques que han participat en aquestes conferències del Mediterranean Diving Show, després de 3 dies intensos, aquest Mediterranean Show s'acomiada fins ja la propera edició, el proper any. Més d'un centenar d'expositors han estat presents, empreses procedents de 9 països i més de 8.300 metres quadrats de superfície. Fem una pausa. Tot seguit estem amb més temàtiques en aquesta edició de Tota Costa. Tornem tot seguit.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana
Griso. This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Te mereces un paréntesis al estilo mediterráneo. Un paréntesis que combine lo mejor de nuestra cocina con las vistas más bonitas de nuestro mar. Restaurante La Tisana. Arroces, pescado y las mejores recetas mediterráneas a primera línea de mar. Descúbrenos en el Paseo Marítimo 72 de Platja d'Aro. Restaurante La Tisana. Las vistas que mejor sientan a tu paladar.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Buenos días, soy Lorenzo Quinn. Pues un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a toda costa, que nos une una pasión común.
We'll be right back.
Molt bé, doncs ahir endavant en aquesta edició de Tota Costa, en aquestes sintonies de Ràdio Estel Catalunya, també per als amics que ens sintonitzeu des de Terres Andorranes. Seguim en aquest context totalment marítim. Per cert, una notícia que ens ha sorprès aquesta setmana. Es pesca un tauró pelegrí de gairebé 7 metres davant de la costa de Tarragona. Posteriorment el van tornar al mar. L'animal d'una espècie protegida ha quedat atrapat a les xarxes d'una barca de pesca d'arrossegament, en aquest cas. Un tauró de 7 metres de llarg, més de 3.000 quilos de pes. Déu-n'hi-do, aquesta ha estat la peça que, per sorpresa, absolutament per sorpresa, ha tret del mar aquest passat dimarts una barca de pesca en base al port de Tarragona. L'exemplar és un tauró pelegrí, com dèiem. La captura s'ha fet aproximadament a unes 15 milles de la costa. Una embarcació que practicava la pesca d'arrossegament davant del cap de Salou, i l'animal va quedar malauradament atrapat a les xarxes. Recordem que aquest tauró pelegrí és una espècie protegida. El patró de l'embarcació va avisar en el port. L'embarcació doncs va arribar amb la peça, amb aquesta peça del tauró pelegrí. 7 metres, ni més ni menys, que feia doncs aquestes mesures aquesta espècie, repetim, protegida, que s'ha pescat a les aigües de Tarragona. Una música que ens marca Carnaval, una música que ens marca que aquest cap de setmana moltíssimes localitats, jo diria quasi totes, les localitats de Catalunya, doncs realment estan celebrant aquesta festa. Avui nosaltres en aquest espai de ràdio, en el que hem parlat de diferents indrets, zones, propostes, moltes elles de la Costa Brava. Quan parlem de submarinisme, per exemple, a la Costa Brava, home, sempre fem esment, molt particularment en aquest espai de ràdio també ho hem fet, de la Badia de Roses. És una badia realment molt interessant en la que pràcticament submarinisme, jo diria que és un espectacle, les activitats marines, les activitats de navegació en general, però sota l'aigua aquesta Badia de Roses ens reserva unes sorpreses realment impactants. La vida marina en aquesta Badia de Roses és molt intensa, i els centres de submarinisme que practiquen aquesta activitat ens poden portar verdaderament a llocs inigualables. En aquest espai de ràdio també n'hem parlat. Avui ens volem relaxar després de fer submarinisme, per exemple, a Roses, en aquesta Badia de Roses. I, home, relaxar-nos amb un indret, amb un restaurant, amb aquesta carta, amb aquesta línia, també molt arrelada a la tradició marinera, no? Avui us volem relatar la realitat d'un restaurant des del qual, precisament, podeu tenir unes vistes inigualables d'aquesta Badia de Roses que avui estem fent protagonista. El restaurant Rom de Roses, avui en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Què s'hi menja? Quina és la seva filosofia? Doncs millor que ningú podem fer un relat, un resum de la seva activitat amb el seu responsable, que és el Fausto Rom. Fausto, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Sobretot un cap de setmana especialment de molta feina. Crec que esteu immersos en festa darrere festa, no?, de Carnaval.
Exacte, sí, sí. Vam començar els carnavals ja aquest dijous i avui estem amb la segona ruga que fem aquesta tarda i bé, sí. molt contents, el poble està molt animat, fa un temps fantàstic, fa molt de goig això, sí.
Realment, doncs, un cap de setmana molt apropiat, per acostar-se, doncs, a la cosa. Escolta, quines temperatures estem tinguent, Això ja quasi sembla plena primavera,
Sí.
Això ajuda, doncs, a reactivar una mica i que la gent, doncs, s'animi, i rodi, doncs, cap a la costa, Bé, Fausto, anem a parlar del vostre restaurant. A mi m'agradaria, inicialment, si et sembla, destacar la situació, no?, aquesta vista privilegiada que teniu a la Badia de Roses.
Sí, la veritat és que tenim la sort de tenir el privilegi de tenir davant nostra aquesta badia que va des del Cap de Creus fins als Illes Medes també la sort que nosaltres estem ubicats aquí davant i a part de les vistes tenim el producte d'aquí davant molt, molt a l'abast. És tot un privilegi.
Una badia, doncs, que jo deia, practicar submarinisme, activitats nàutiques, és absolutament ideal. Tothom que ha fet submarinisme en aquesta zona diu que la vida marina és realment molt abundant, no? De fet, aquestes barques una mica, doncs, transporten aquesta realitat a les llotges, no?, a la llotja de Roses.
Sí, sí, sí. És això, tenim la sort que tenim un producte de primeríssima qualitat al nostre litoral i per això en podem gaudir. Sí, sí.
Explica'ns, és un restaurant relativament jove, crec que obriu el juny del 2017, no?
Exacte, sí. Portem quasi gairebé 3 anys oberts, vam obrir el juny del 2017. El nostre restaurant, de la mateixa manera que està ubicat davant de mar, també la proposta és una proposta que mira al mar, és una proposta molt marinera, on es pot trobar des de coses clàssiques, com unes molt bones anxoves, uns calamars de romana, fins a una entrepada de llamàntol o un arròs sec de gambes, sempre treballant amb el producte que tenim aquí a l'abast.
Sí, espera, aturem aquí perquè això no ho havia sentit mai. Un entrepà de llamàntol.
Sí.
Explica'ns
sí.
Aquest plat perquè és fantàstic, això no ho havia sentit mai, eh?
Bueno, això és recuperar una mica la tradició dels entrepàs que es fan a la costa oest dels Estats Units, amb un brioix molt tendre, amb una mica de tàrtara, el farcim de llamàntol per dintre i queden bueno, una petita delícia que realment val la pena provar-ho.
I tant que sí, i tant que sí. Vosaltres teniu un concepte molt, molt, molt diferent. Deixa'm que digui que és un restaurant singular, és un xalet, no?, el que teniu, amb una planta baixa i una planta de dalt, amb propostes gastronòmiques molt diferenciades, no? M'agradaria que quedés clar que ara anar a l'oient, això.
Sí, a veure, el que tenim és els dos pisos. A la planta baixa tenim un restaurant amb una carta molt extensa, amb tapes, platillos, marisc, arrossos, peixos, i també una petita proposta de carns. I en el primer pis tenim el que és l'espai gastronòmic, on sobretot servim els menús de degustació d'una forma diferent, amb un enfoc una mica diferent. La cuina és una mica més rebuscada i la proposta és un xic més avantguardista.
Uh-huh. Aquest menú degustació, per exemple, no? Uh-huh. Explica'ns una mica quin és... clar, aquesta cuina més d'autor, no? Més cuidada, podríem dir. La planta baixa és una cuina... No sé si el concepte és aquest, una cuina més informal, més ràpida, i la planta de dalt és aquest menú degustació ja més per fer una sentada amb tranquil·litat, no?
Sí, podríem dir que a la planta baixa hi ha una barreja, hi ha plats una mica més avantguardistes i hi ha plats molt reconeguts, molt, molt fàcils de conèixer. I a planta dalt pues, potser ho definim com una mica més una cuina d'autor, però sempre pensant molt en el producte. Vull dir, som un restaurant de producte, estem davant de mar i no... tots els nostres plats estan basats en un producte central.
A partir d'aquí, doncs, destacar la seva ubicació en aquest passeig marítim, en el número 43, exactament, trobareu aquest restaurant Rom de Roses. Hi ha un telèfon, naturalment, doncs, si voleu fer-hi la vostra reserva, aquest cap de setmana especialment molt interessant, molt important, fer la reserva, hi ha molt de moviment, com a tot arreu, no? Però amb el Carnaval, doncs, imagino que hi ha molta gent doncs, que voldrà seure a les vostres taules, al 972-15-11-94, 972-15-11-94. Aquest matí dissabte hem volgut doncs, fer una assentada en aquest restaurant que ens semblava, tal com dèiem, no? Singular. Sempre procurem doncs, traslladar en aquesta antena doncs, propostes, en aquest cas, que toquin aquest peix i marís doncs, d'una manera particular, coherent i sobretot amb aquesta cuina doncs, molt, molt cuidada. No? Destacàvem algun dels plats, si et sembla, Fausto, podries destacar algun altre que et sembli representatiu no?, del teu restaurant.
Sí, no, per exemple, hi ha plats com el còctel de gambes, que on tractem la gamba d'una forma molt especial, on revivim el que era el còctel dels anys 70-80, doncs li donem una nova volta.
Sí, destaquem perquè, clar, dius còctel de gambes i, bueno, això és una cosa molt vista, no? No, però a mi m'agradaria inclús, crec que teniu hasta una fotografia d'aquest còctel de gambes a la vostra plana web, no? Si un veu la fotografia, se'n dona compte que estem parlant d'una cosa totalment diferent, no?
Sí, no. Al final és guardar l'essència de la gamba i tocar molt poc el producte, però després envoltar-la de coses que combinin molt bé i te donin una experiència una mica diferent d'una gamba de planxa, que és un producte fantàstic. Vull dir que també... Sí. I llavors, altres plats, seguint amb la mateixa línia de la gamba, també potser un dels plats més representatius que tenim a casa nostra és aquest arròs sec que fem amb les gambes, que aprofitem tot el suc del cap de la gamba per ajuntar-lo en l'ebullició de l'arròs i donar aquest sabor tan intens i queda un arròs molt finet amb una intensitat... Bueno, s'aprofita tot el sabor de la gamba per transmetre-ho a l'arròs.
No cal dir que aquesta gamba, entenc que és la gamba que es pesca aquí en aquesta badia de Roses, no? D'aquesta zona.
Nosaltres el producte que tenim pot ser tant de Roses com de Port de la Selva, com de Llançà, perquè al final les barques van a buscar a prop allà mateix les gambes, però sí, és producte de la nostra costa sempre. Uh-huh. Estem orgullosos. Sé que és molt famós la gamba de Palamós, però aquí a dalt...
Cada localitat té la seva gamba, eh? I el seu producte, les seves particularitats. Palamós és boníssima, però la de Roses naturalment no es queda enrere, ni molt menys. Així que també és una mica fer-hi un homenatge, no?, en aquest producte tan representatiu d'aquesta gastronomia. No sé si s'ha inventat ja tot a la cuina marinera, Fausto. Tu, com a responsable del teu restaurant, que n'ets, cada dia doncs, es poden anar donant voltes, però també la recuperació d'antigues receptes també és interessant, no?
Sí, jo crec que una tendència molt atractiva és com s'estan revisant receptes clàssiques, i aquest enfoc dona molt de joc, perquè al final són sabors que han funcionat molt bé i si es saben tractar i donar la volta, s'aconsegueixen tornar a portar coses que han agradat molt ja en el passat, però es poden enfocar diferents avui en dia, no? Uh-huh.
A partir d'aquí, i no sé si és una carta molt canviant, la vostra, depenent de l'estació de l'any en la que estem?
Sí, a veure, a part de que anem incorporant plats a fora de carta, segons la temporalitat, ara, per exemple, comencen a entrar els pèsols llàgrima o en funció de cada moment, doncs anem adaptant el que hi ha. Quan hi ha tòfona, tòfona, quan hi ha caça, caça, quan hi ha... anem adaptant i el mateix amb el peix. Hi ha moments que tenim ventresca que està molt bona, molt greixent, i moments que per el moment de la tonyina no està tan bona, no? Llavors anem adaptant la nostra proposta sempre al producte que tenim.
Uh-huh. Acabem ja, però abans que acabar, Fausto, també m'agradaria destacar doncs, que no només teniu peix i marisc en el vostre restaurant, sinó també teniu alguna proposta de carn, molt interessant uh-huh. també, ho dic perquè no a tothom li ha d'agradar el peix i el marisc. Hi ha d'haver una mica de tot, tot i practicar activitats esportives, o sigui, a mans del mar, home, doncs potser prefereixen carn, no? També teniu opcions, no?
Sí, no, hi ha opcions de carn, tenim magret, tenim filet. Jo, personalment, sóc un gran fan d'un plat de mar i muntanya que fem, que són els peus de porc desrosats amb espardenya per sobre.
Home, això és una delícia, eh? Sí. La combinació.
Hi ha opcions per tots els gustos, sí.
Entenc que sí. Doncs, amics, aquí teniu aquest restaurant. Si aneu a Roses, no ho dubteu, eh? Us sorprendrà, eh? Un restaurant molt agradable, amb aquestes dues plantes, una proposta molt diferenciada, la planta baixa respecte a la planta de dalt, amb aquesta cuina, no sé si és l'expressió adequada, més informal, no? Treballada naturalment, però més informal, i a la planta de dalt, doncs, amb aquest menú de degustació, que és una verdadera delícia, eh? Amb aquests plats, alguns d'aquests plats ha destacat el Fausto Rom avui, però, naturalment, el que millor podeu fer és seure a les seves taules i deixar-se sorprendre, amb la creativitat, sobretot, i no deixeu d'aixecar la vista, veure i perdre la vista en aquesta badia de Roses, que és una meravella. Recordem, estan en el passeig marítim número 43. De Roses, aquest cap de setmana, un bon cap de setmana, una bona excusa per acostar-s'hi, fer alguna immersió, encara que faci fred, però avui dia amb l'equipació no passa res. Fer una immersió a la badia de Roses i després doncs, deixar-se enamorar amb aquesta cuina del Fausto Rom. Repetim l'adreça, Passeig Marítim 43, telèfon de reserves 972 15 11 94, 972 15 11 94, romroses.com, la seva plana web en la que hi podeu donar un cop d'ull, romroses.com. Fausto Rom, ha estat un plaer. Gràcies per atendre'ns i que acabeu de passar una bona festa de Carnaval. Fins demà diumenge, no? Dura la cosa aquí, Roses?
Sí, fins... Bueno, encara dilluns hi ha gent que surt i res, en tot cas, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de compartir el nostre projecte.
Una abraçada. Gràcies, Fausto. Fins una altra.
Moltes
gràcies. Molts èxits. Adéu. Adéu.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Imagina't despertar-te i trobar-te just a la porta de l'espectacular Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ets al Càmping Ampolla, un espai increïble amb parcel·les i bungalows i activitats pels petits i grans. Jocs infantils, pàdel, caiac, xiringuito, platges verges, senderisme i bicicleta, avistament d'aus, esports aquàtics i d'aventura. És el Delta de l'Ebre, és el Càmping Ampolla, el Passeig Platja Arenal. Informa't al 977 46 05 35 i a campingampolla.es. A Casa Jordi portem 50 anys donant-te la benvinguda amb la millor cuina tradicional catalana. Restaurant Casa Jordi, especialistes en bacallà i en les millors propostes culinàries de casa nostra. Ens trobaràs al centre de Barcelona, al passatge Marimon 18, i també pots fer un tast a casajordi.es. Casa Jordi, benvingut a la bona cuina.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. La programació continua en uns instants. Us saludem amb una finestra oberta a Trotamundos. Fins ara mateix. Little boy, why do you know?